La Lettera, un espai per la paraula. Una producció de Lluís Fernández per Ràdio Gandesa i Ràdio Falset. Lletra és del Priorat a la Terra Alta i passant per la Ribera. Edició número 7. Allá en el fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Sujete el reloj con una mano, tome con dos dedos la llave de la cuerda, remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo. Los árboles despliegan sus hojas, las barcas corren regatas, el tiempo como un abanico se va llenando de sí mismo y de él brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Átelo pronto a su muñeca, déjelo latir en libertad, imítelo anhelante. El miedo herrumbra las áncoras, cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus pequeños rubíes. Y allá en el fondo está la muerte si no corremos, y llegamos antes y comprendemos que ya no importa.
Thank you. falal, filia falal,
kainani ba.
Falal fileto lu medun la jaram,
kainani ba.
La
kainani ba.
Falal filia falal, filia falal,
kainani ba.
Falal fileto lu bail la jam,
kainani ba.
Falal fileto lu mam,
kainani ba.
Falal 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 falal,
kainani ba.
Pues si vamos, si bam la nama. Si bam, si vamos, si bam la nama.
Si bam, si vamos, si bam la nama.
La nama.
Si bam, si vamos, si bam la nama.
Ayo.
Sucedió que un fama bailaba tregua y bailaba catara delante de un almacén lleno de cronocopios y esperanzas. Las más irritadas eran las esperanzas, porque buscaban siempre que los famas no bailen tregua ni catara sino espera, que es el baile que conocen los cronocopios y las esperanzas. Los famas se sitúan a propósito delante de los almacenes, y esta vez el fama bailaba tregua y bailaba catara para molestar a las esperanzas. Una de las esperanzas dejó en el suelo su pez de flauta. Pues las esperanzas, como el rey del mar, están siempre asistidas de peces de flauta. Y salió a imprecar al fama diciéndole así: «Fama, no bailes tregua ni catara delante de este almacén». El fama seguía bailando y se reía. La esperanza llamó a otras esperanzas y los cronocopios formaron corro para ver lo que pasaría. «Fama», dijeron las esperanzas, «no bailes tregua ni catara delante de este almacén». Pero el fama bailaba y se reía, para menoscabar a las esperanzas. Entonces, las esperanzas se arrojaron sobre el fama y lo lastimaron. Lo dejaron caído al lado de un palenque, y el fama se quejaba, envuelto en su sangre y su tristeza. Los cronocopios vinieron furtivamente. Esos objetos verdes y húmedos rodeaban al fama y lo compadecían, diciéndole así: «Cronocopio, cronocopio, cronocopio». Y el fama comprendía y su soledad era menos amarga. Costumbres de los famas, del llibre Històries de cronocopios i de fames, de Julio Cortázar. hem començat amb un parell de contes de Julio Cortázar, d'aquest recull d'Aliança que trobareu a la biblioteca de Falset. I també, de nou, la música de l'orquestra Baobab, com el darrer programa, però ara, finalment, el darrer disc de 2007, Made in Dakar. La veritat és que l'altre dia no tenia clar si efectivament són del Senegal. Doncs sí, són d'aquesta punteta del Cap Verd i rítmic d'Àfrica, amb tants contactes i tantes relacions històriques amb Cuba, la rítmica Cuba. Amb Cortázar, el tòpic és fer sonar jazz, que tant li agradava, però això no deixa de ser-ho. Música afrocubana, inventors del pop africà, segons diuen alguns, ritmes tropicals, sonoritats llatines, Àfrica pura, música negra que ens porta tots els colors de la terra. L'orquestra Baobab, fundada a finals dels anys 60 i avui actius, tot i una ruptura de 15 anys, causada, sembla ser, per un canvi en els gustos musicals del país des de la irrupció de Yosun Dur i les seves novetats, que els va deixar descol·locats dins del panorama senegalès i també africà. Van tornar a funcionar amb el disc de la setmana passada, que es deia Especialistes en tots els estils, de l'any 2001, i precisament produït pel mateix Yosun Dur. Parlem, en definitiva, de gairebé 40 anys, tants com els que també porten altres bandes estimades per aquest programa, la Lettera, bandes desconegudes també com els catalans la Locomotora Negra, uns clàssics del jazz a casa nostra, i també els colombians Los Tigres del Norte, que van ser una de les influències del desaparegut Escroto, dels incomparables Tijuana in Blue, que van abandonar el rock i es van convertir en els simpàtics Cojón Prieto i los Guajolotes. Allà l'Escroto va passar a anomenar-se el Gavilán. El primer tema que hem sentit de l'orquestra Baobab es titula Sibam. Està inspirat en una dansa ritual emprada, entre d'altres, a les festes de la circumcisió, una cosa que afortunadament per aquí només fem en cas de necessitat de la salut. La dansa aquesta es diu Seuruba i és típica del sud del Senegal. Aquestes festes de la circumcisió, curiosament, les trobem sempre anomenades a les explicacions que ens donen compte d'altres músics d'Àfrica, com per exemple Cheb Hasni, un artista que va ser assassinat en una estúpida revolució teocràtica d'aquelles que no suporten que la gent canti i balli amb llibertat. També Cheb Mami, Khaled o Rachid Taha, alguns dels noms del Rai, tot i que més al nord, a Algèria. La Baobab és tan desconeguda que, malgrat la quarantena d'anys que fa que existeix, no apareix ni tan sols a la Wikipedia. La tradició, segons explica el llibret del disc, diu que si balles massa sibam t'acabaràs fent mal a la cintura, però val a dir que qualsevol es resisteix. El segon tema que hem sentit, després dels cronocopios de Cortázar, es diu Amiquita Bai, un tema sembla ser popular entre els criolls de Guinea-Bissau. L'orquestra Baobab també és de les que va proposant apropaments a diferents gèneres, i aquest té regust de samba, que és de la família africana i també cubana. De fet, el disc de 2001, el que sentíem a l'edició anterior, es titula, sense més, Especialistes en tots els estils. El disc que presentem aquesta setmana, Made in Dakar, s'incorpora a la ronda de presentacions que la Lettera porta dies fent en produccions de l'Exhaust 2007. Acabem-nos de trencar presentant un altre tema. El segon del disc es diu Nijai, amb la veu per aquí enmig del també senegalès i que ja hem citat Yosun Dur. No us perdeu el treball de la guitarra, són només 7 minuts i són de felicitat.
Yeah. na du bol jonga ma de wanni jaay
Un espai per la paraula. Ràdio Gandesa i Ràdio Falset.
A la fi d'un mes de juny amable, aparegué l'espola amb la mà dreta embenada, marcant el puny clos sota la gasa. La seva presència, plena d'aspectes no coneguts abans, feia néixer pressentiments, però ningú no podia imaginar l'abast del cop que l'ajupia. L'expressió del seu rostre, que no havia suscitat mai cap interès, prenia ara l'aire de victòria plena de tristesa tan propi de les guerres modernes. El dia en el qual la seva vida sofria el canvi no havia estat anunciat en cap aspecte. Va llevar-se amb el mal humor de sempre i passejava pel pis, del bany al menjador i del menjador a la cuina, per veure si el caminar l'ajudava a despertar-se. Tenia un dolor al costat dret i un ofec lleuger. Dues molèsties que sentia juntes per primera vegada i que creixien tan de pressa que l'alarma el desvetllà del tot. Arrossegant els peus i recolzant-se en un dels mobles que trobava, retornà a la cambra i s'assegué a la vora del llit per començar una agonia. La por li va cobrir tot el cos. Lentament, la salut se li enfilava per l'arbre dels nervis amb l'intent de fugir-li per la boca. quan es produïa a temps la rebel·lió de l'Espol, en el moment del traspàs, aferrà alguna cosa amb la mà i va tancar el puny amb força, empresonant la vida. El dolor del costat cessà i la respiració esdevingué normal, amb un gest d'alleujament. L'Espol va passar-se la mà esquerra pel front, perquè la dreta ja la tenia amatent a una nova missió. La prudència aconsellava no especular amb possibilitats massa diverses. Estava segur, des del primer instant, que una sola cosa valia la pena. No obria el puny per res. En el palmell s'agitava lleument, com un peix petit o una bola de mercuri, la vida de l'Espol. Per tal d'evitar que un oblit momentani pogués perjudicar-lo, adoptà l'artifici d'embolicar-se la mà i, tranquil·litzat a mitges, va traçar-se un pla provisional de primeres providències. Aniria a veure el gerent de la casa on treballava, demanaria consell al metge de família i als amics i procuraria anar posant el fet en coneixement de les persones amb les quals l'unien més lligams. Així fou la nova aparició de l'Espol, amb la cara transformada. Un estupor natural no va deixar-lo més. Caminava pel carrer amb la mirada absent. Els ciutadans, a despit d'estar acostumats a veure tantes coses, intuïen que aquella vena era diferent i sovint es giraven per mirar-la d'una manera furtiva. Avui, a mig matí, el gerent escolta la relació amb un interès progressiu. Quan l'Espol li diu que es veu obligat a deixar la feina perquè ja no podrà escriure mai més amb la mà dreta, replica: "No veig la necessitat d'anar de pressa. Això, de vegades, se'n va de la mateixa manera que ha vingut." "És definitiu", contestà l'Espol. "El dia que desclogués el puny per agafar la ploma, se m'escaparia la vida. Podríem passar-lo al Departament de Preparació i Connexió de Subcontractes de Compra." "No." El gerent, que fa prop de 5 anys que espera una oportunitat per treure's l'Espol, es resisteix ara a prescindir-ne. Primer es mostra conciliador, després insinua augments de sou, sense comprometre's massa, i acaba cedint del tot. Podien acordar una ampliació de les vacances i anticipar-les? "No." "I com es guanyarà la vida?" "La tinc aquí, ara", diu mostrant el puny dret. "És la primera vegada que la puc localitzar i he de trobar l'estil de servir-me'n." Mentre surt del despatx, el segueix la veu del patró, que, encuriosit, li demana que no s'oblidi de tenir-lo al corrent. Una hora després, el metge de la família escolta el relat amb una atenció freda. Està cansat, cansat de tantes històries de malalts, i va fent que sí amb el cap, formulant a intervals preguntes i preguntes perquè sí. "Tusses a les nits? Has tingut la diftèria?" I d'altres, igualment impregnades de misteri. Al final, opina que es tracta d'una pertorbació de tipus al·lèrgic, prescriu un pla de nodriment i, a més, aplica a l'Espol 500.000 unitats de penicilina. A punt d'acabar la visita, parla d'una escola suïssa per a incapacitats parcials, on ensenyen a escriure amb la mà esquerra en un període aproximat de 6 mesos. Altra vegada al carrer, l'Espol sent l'encantament d'una nova importància que el revesteix. S'encamina a casa de la seva promesa i li ho explica tot. Ella té d'entubi una rauxa de sol·licitud maternal. S'entesta a aplicar draps calents damunt la mà tancada i, davant la negativa de l'Espol a consentir-hi, diu que aquella vena és horrible i que li teixirà un guant per un puny clos, sense dits. La noia s'entusiasma amb la idea i es desentén de la presència d'ell. Crida la seva mare i li diu: "Mira, a l'Enric se li escapa la vida i va ésser a temps d'agafar-la amb la mà. Ara l'ha de dur sempre tancada perquè no li fugi definitivament." "Ah, i jo deia que podríem fer-li una bossa de punt, d'un color suau, perquè no hagi d'apostar a portar aquesta gassa." La mare hi pren un interès discret. "Sí", opina, "com allò que van fer per la viola quan es va trencar la pota." Mare i filla inicien una part. L'Espol, abandonat, se'n va i l'acompanya fins a la porta la remor d'unes paraules. "Punt d'arròs?" "No, ull de perdiu. Tants punts i minvà, tants punts i minvà." Maquinalment, trepitjant la sorra invisible, l'Espol se'n va a casa del seu millor amic. El troba i li explica el singular succés. I l'amic, mai ningú no sabrà per què, sent enveja i li dona per parlar d'altres coses. "Res, distreu-te. A mi sí que, pel maig farà 2 anys, va passar-me un cas realment extraordinari. Un dilluns, mentre enraona, pensa el partit que hi trauria d'una situació com aquella, i el marriment li va opacar la veu. Vet aquí un silenci, trencat pel levíssim oreig que ondula les dunes. L'amic fa veure que el tedi l'abalteix i ni escolta el visitant, que tot anant se'n diu: és la vida, saps? Aquí, mira, i estén el puny i l'alça a l'altura dels ulls. Ara mateix la sento, com un grill. Si tanco els dits amb força, torna a començar l'ofec. Se'n va, perquè necessita respirar l'aire lliure. La ciutat és gran i ell camina cap a l'est. De passada, veu la botiga d'un llibreter conegut seu. El llibreter no és àgil d'esperit i pensa. Després, s'acosta a l'espol i amb l'índex estès li toca el puny. Fa mal? No. L'home entra de sobte en un estat d'exaltació. Amb el rostre il·luminat, agafa l'espol pel braç i explica: d'un cap de segle a l'altre, tothom fa el que li sembla, però jo, si fos de vos, pujaria al terrat de casa, em trauria la bena i així que em passés el primer vol de coloms obriria la mà. Quan torna al carrer, la solitud poblada li entela el cor. La placa indicadora d'un òmnibus li recorda una adreça familiar i corre per atrapar el vehicle. Una germana de la seva mare habita una casa prop del Parc de l'Est. És una dona vella que es complau a viure rodejada de treballs de marqueteria, de mobles amb incrustacions de nacre i de parets entapissades de vellut vermell. La dama distreu els ocis fent fruites i sants de cera que tanquen campanes de vidre amb peanya de caoba. L'espol saluda la seva tia vessant-li la mà i comença la relació sense més preàmbuls. D'antuvi, la senyora expressa un criteri tancat. Aconsella deixar-se de beneiteries, treure's la vena i obrir immediatament la mà. Només de pensar-hi en ve un cobriment de cor. Inútil. Un home ha d'ésser un home i fora. Què, voldràs durar així? La vida s'ha d'orejar, i si la vas portant en cofornada, t'apagaràs com un ble curt, sense pena ni glòria. I riu amb un posat seriós, tot estirant-se les mitenes. Treu-te la vena, treu-te la vena. Un raig de llum reprodueix un reflex rar en els ulls de la dama i l'espol coneix el primer miratge. A poc es va desembolicant la gasa, però quan ja té la mà lliure, el deixundeix el soroll d'un motor d'avió i emprèn la fugida. Sense la protecció de la vena li augmenta la por latent. Prem els dits i, per estar més segur, es posa el puny a la butxaca. El vent, apagat per tothom menys per ell, alça la sorra i l'espol es protegeix mig cloent els ulls. Deixa un clap de palmeres a la seva dreta, travessa el parc i el comença a torturar la set. Camina enfonsant els peus i sent com li cruix la pell resseca del rostre. En l'erm eixut del seu pensament, petites llums s'encenen d'aquí i d'allà i s'extingeixen de seguida. Li entra la nostàlgia de quan portava la vida sense sentir-se'n i la calor l'oprimeix. Una música llunyana li fa alçar el cap i veu la silueta d'una caravana de gent i camells que s'acosta. Sent que li estiren l'americana i en tombar-se, troba la mirada esbalaïda d'una petita captaire. L'espol, en plena desesperança, s'ajup i ho explica tot a la nena, demanant-li consell. Jo, diu ella, posaria el puny dins una gerra d'aigua i esperaria un somni sense temps. Una reflexió inexplicable els volta d'ombres i l'espol reprèn camí. En el paisatge desolat que li pertany, el Simon fa anar un revoltí les coses i les idees. Els camells s'acosten lentament i ell s'asseu per veure'ls passar. El so d'un timbal trenca la boira baixa de sorra i unes lletres vermelles ratllen les ninetes de l'espol. Cirque Donamati, 3 pistes, 3, pròxim debut. Està a punt de deixar-se vèncer per l'ensunyament, mentre segueix en la parada amb un lleu moviment de cap. Una trapecista rossa, muntada a cavall, li fa un gest de salutació amb la mà, ple de gràcia, i l'espol, distret, correspon estirat al braç dret i descloent el puny. Un floc de color d'ambre s'escapa, i ell, sobresaltat, intenta agafar-lo, però no ho aconsegueix. S'aclofa, a poc, amb l'angúnia inexpressable d'haver oblidat oberta una gran clau de gas. El desert, de Pere Calders. De nou, un conte de Pere Calders, un dels grans mags de cert surrealisme català, diguem-ne, de fantasia desbordada, de la vida sentida en un puny, tal i com és, i que s'escapa a vol d'ocell. Cal estar alerta. Pobres Pol, pobres de nosaltres, vida fugissera, com les cançons. De fons sentíem de nou aquesta banda que ja he presentat, Croque, la setmana passada, que són de la Cracòvia, a Polònia, d'aquell disc de 1992 en el que pretenen salvar el món amb la bellesa. La lletra s'afegeix a aquest somni, fet de realitats. I ara, finalment, arriba el darrer disc de Croque, també de 2007, que es diu Seven Trip, el setè viatge, que no sigui l'últim. Anem a escoltar el tema Eddie. Thank you. Probado que las hormigas son las verdaderas reinas de la creación, el lector puede tomarlo como una hipótesis o una fantasía. De todas maneras, le hará bien un poco de antropofugismo. He aquí unas páginas de su geografía. Página 84 del libro. Se señalan entre paréntesis los posibles equivalentes de ciertas expresiones, según la clásica interpretación de Gaston Loeb. Mares paralelos, ríos, el agua infinita. Un mar crece en ciertos momentos como una hiedra. Idea de una pared muy alta que expresaría la marea. Si se va, noción análoga aplicada a la distancia, se llega a la gran sombra verde. Un campo sembrado, un soto, un bosque, donde el gran dios alza el granero continuo para sus mejores obreras. En esta región abundan los horribles inmensos seres, hombres, que destrozan nuestros senderos. Al otro lado de la gran sombra verde empieza el cielo duro, una montaña, y todo es nuestro, pero con amenazas. Esta geografía ha sido objeto de otra interpretación, Dick Fry y Niles Peterson Jr. El pasaje correspondería topográficamente a un pequeño jardín de la calle La Prida. 628, Buenos Aires. Los mares paralelos son dos canaletas de desagüe. El agua infinita, un bañadero de patos. La gran sombra verde, un almácigo de lechuga. Los horribles inmensos seres insinuarían patos o gallinas, aunque no debe descartarse la posibilidad de que realmente se trate de los hombres. Sobre el cielo duro se cierne ya una polémica que no terminará pronto. A la opinión de Fry y Peterson, que ven en él una medianera de ladrillos, se opone la de Guillermo Sofovich, que presume un bidé abandonado entre lechugas. Geografías, Julio Cortázar.
La letera, letera.
Un espai per la paraula.
Inventaron un cristal que dejaba pasar las moscas. La mosca venía, empujaba un poco con la cabeza y ¡pop!, ya estaba del otro lado. Alegría enormísima de la mosca. Todo lo arruinó un sabio húngaro al descubrir que la mosca podía entrar, pero no salir, o viceversa a causa de no se sabe qué macana en la flexibilidad de las fibras de ese cristal, que era muy fibroso. Enseguida inventaron el cazamoscas con un terrón de azúcar dentro, y muchas moscas morían desesperadas. Así acabó toda posible confraternidad con esos animales dignos de mejor suerte. Progreso y retroceso, Julio Cortázar.
La lettera, un espai per la paraula, Ràdio Gandesa, Ràdio Farset.
Després d'aquests contes, un dels grans èxits de Rachid Taha, un dels africans que he anomenat abans amb un dels seus èxits més coneguts, allà on se'l coneix, és clar. El tema es diu Ida. Per aquesta lettera que avui ha anat de contes i que la veritat és que ha estat una miqueta escassa en discos, apenas tres, tot i que expremuts, l'orquestra Baobab, Croque i aquest Rachid Taha del disc de l'any 2000, Diwan. Ens han acompanyat amb els contes de Cortázar i de Caldés. Avui no hem sentit cap cançó en català, però tampoc res en castellà o en anglès.
I ens queda el temps just, justíssim, per presentar un nou tema d'un altre disc, en aquest cas del Manu Chao, que també té una publicació de l'any 2007, que es diu La Radiolina. El que passa que és prou coneguda i prou difosa com perquè, de moment, la deixem estar per més endavant. Presentem un tema d'aquell disc que es deia Esperando Siberia, amb una cançó titulada La Rumba de Barcelona. I la poso perquè la setmana passada vam sentir un tema del Jaume Sisa que es titulava De la mateixa manera. Seguim també aquesta vertiginosa guitarra del senyor David, que hauríem de pronunciar crec que en francès, amb aquesta rumba de Barcelona del Manu Chao. Chao.
Tremendo. La lettera.
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 La lettera. Un espai per la paraula. Ràdio Gandesa i Ràdio Falset.
No ens cap gaire més en aquesta hora de programa. Anem plegant. El conte va acabant i es despedeix com les gotes que es precipiten en el no-res. Esclatem a l'aire com la vida en estat pur.
Your hands together one time. I want you to get together.
Aplastamiento de las gotas.
I want you to get together.
Yo no sé. Mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo. Afuera tupido y gris. Aquí, contra el balcón, con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblenqueando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea. Y va a caer y no se cae. Todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas. No quiere caerse y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa. Y de pronto... ¡zup! Ahí va, plaf, deshecha, nada, una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida. Brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas, adiós. I fins aquí aquesta setena edició de La Lettera, un espai per la paraula. Una producció de Lluís Fernández per Ràdio Gandesa i Ràdio Falset. Fins ben aviat!
I want you to get together.